Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
10 minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre us parlo amb molt de gust i amb un déjà vu. Sabeu el que és un déjà vu? Segurament sí, però us ho explico per si no sabeu de què exactament. No? Un déjà vu, o se li diu déjà vu, aquella sensació que tenim quan les coses es repeteixen, allò de... Ui, esto em sembla que ja ho he viscut. Ui, això em sembla que ja ho he... Això seria un déjà vu, aquesta sensació d'una escena de la vida que en aquell moment et dona la sensació que està exactament repetida, que ja ho havies viscut. Bé, hi ha moltes... L'explicació del déjà vu està des de la més paranormal, que és aquella que diu que no, és que vivim altres vides, etc. I està la científica, que és un error, bàsicament, de connexió neuronal que et fa notar aquesta sensació, no?, de coses que han viscut. És una qüestió habitual que molts de nosaltres segurament hem viscut, no? Però pocs podem veure, o ràpidament podem veure, que a la vida real, de forma molt conscient, veiem que sí que hi ha déjà vus, però déjà vus habituals, déjà vus que habitualment ens ofereix l'administració pública, que ens dona... Fa gràcia perquè estic parlant de déjà vus d'una qüestió molt dramàtica, i són aquestes errades que habitualment l'administració ens ofereix. I cada cop que comença el curs tenim una d'aquestes. En aquest cas parlaré, i el déjà vu és d'aquests 31.000 alumnes catalans, més de 31.000 alumnes catalans, que no tenen plaça de FP. Això és un déjà vu. Per què és un déjà vu? Perquè no és el primer any que passa. Perquè l'any passat ja vam parlar del tema. Perquè fa dos anys... ja vam parlar del tema, i amb les mateixes qüestions. És a dir, la pregunta que ens fem és què cobra aquesta gent? És a dir, a què es dedica? Jo entenc, i segurament tots podem entendre, que aquest tipus de problemàtiques no són fàcils de solucionar. Segur, segur, segur que sí. Segur que hi ha un problema. Però 31.000? 31.000. Us ho explico. El cas és que quan un alumne va a buscar FP o vol fer formació professional, perquè ara el nou departament, ja ho sabeu, és Departament d'Educació i FP. La Conselleria d'Educació i FP. O sigui, que ja no la deixem allà oblidada, sinó que entra dins del concepte de l'equació, no? El cas és que un alumne va a fer formació professional, que decideix fer formació professional, i fa una petició. Mira, jo vull fer informàtica. Bé, doncs resulta que diu no, pues, no tens informàtica, però pots fer filologia catalana. No, això seria universitat. Però pots fer mecànica de X, de l'automòbil. No, però és que jo vull fer informàtica. Vale. Pues no hi ha plaça. Això se'n diu manca de previsió. I l'administració, ja per dades, per estadística, sap quines són les especialitats més demanades o que tindran un allau de peticions més que d'altres. Això se sap. Et pots equivocar o pots fallar en un centenar d'alumnes, però no en 31.000! No en 31.000, que és aquí on està el què, la fallada. Sí, és veritat que dius, vale, hi haurà una allau de demandes de FP a fer informàtica. Doncs reforcem això. Vale, hi ha més de les que havia previst. Vale, m'he equivocat en 100, en 200, en 50... Però en 31.000, en 31.000, i portem ja 3 anys amb el mateix discurs. 33 anys amb el mateix... Això és un déjà vu. Un déjà vu o incompetència. També ho podries pensar, que l'administració no fa el que ha de fer o no funciona com ha de fer. Veurem què fa la nova. Veurem què fa la nova. Ja veurem. El cas és que aquests alumnes que no tenen aquesta plaça hauran d'esperar a una segona tanda de matriculacions que seran entre el 2 i el 6 de setembre per optar a aquesta fase extraordinària de repesca, no? Bé, el cas és que el curs no el començaran al setembre, sinó aniran ja cap a l'octubre, perquè hauran d'esperar fins al 12 de setembre, en fi. Más de lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Tenim un déjà vu i parlem precisament d'això i busquem l'opinió del senyor Xavier Massó, que és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, de l'ESPEC. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Benvingut al déjà vu de les places d'FP.
Sí, efectivament.
Però per què, com no s'arregla això? Per què passa ara això encara?
A veure, mira, si m'admeteu una ironia per
endavant.
Començar, allò que se'n diu, no?, la dita aquella que els humans som els únics animals que ens ensopeguem dues vegades amb la mateixa pedra, en el cas del Departament d'Educació hauríem de dir que són d'una humanitat rebossant. Sí, perquè no és una, sinó tres i quatre i cinc, no? Esclar, aviam, ara anant una miqueta més seriosament... No tenen plaça perquè l'oferta de les diferents especialitats de tot que és dins les famílies d'FP, no tenen, molts d'ells no tenen l'especialitat que volen, que per això n'hi ha unes quantes FP. És a dir, és igual que dius, escolti, jo vull, jo, si vas a la universitat, imagina't, i que et diuen, no, escolti, jo, miri, jo vull estudiar física. No, miri, física no, però pot anar doncs, a llengües mortes, a llatí i grec. Home, no. Escolti, jo vull estudiar això, no? Això és el que els estan dient.
D'acord.
Aquí no estem parlant ni de notes de tall ni de coses d'aquestes, eh? És a dir, és clar, hi ha una manca de planificació olímpica. A l'AFP l'han estat externalitzant amb tot aquest cuento chino, perquè ho he de dir així, de l'AFP dual. Mm. I estem parlant, doncs, esclar, a veure, els cicles formatius de grau superior, doncs, són, d'FP, són una cosa bastant seriosa. I els de grau mitjà també, perquè molta gent, doncs, o després en seguirà un de superior, o és que, esclar, a veure, tu hauràs de ser com aquí a la teva localitat. Resulta que no tenim, doncs, electrònica, posem pel cas, o informàtica, doncs hauràs d'inscriure't, si vols, a FP a curtidors de pells. Home, no, miri. Clar, estem funcionant així. L'AFP s'ha caracteritzat per una progressiva externalització.
Sí, però tot això, Xavier...
No hi ha ni planificació.
Clar, això anava, que és un problema que si és la primera vegada que passa, dius, mira, anem a solucionar-ho, però és que el problema és que no és la primera vegada que passa, és una qüestió...
I tampoc, això també ho vull deixar ben clar, tampoc és un problema de números clausos. És a dir, no és un problema de dir, miri, és que nosaltres tenim una planificació d'oferta d'FP pensada d'acord doncs, amb l'oferta i la demanda. No, escolti, si vostè sap que d'informàtica hi ha més demanda de la que hi pot haver doncs, d'artesania ceràmica, per exemple,
sí.
Doncs, escolti, posi més places d'informàtica, que és el que, a més, s'estan omplint la boca amb publicitat i propaganda de tot això, i després resulta que et trobes que això no es tradueix a la realitat. Conclusió, doncs que no hi ha planificació o la que hi ha és molt perversa i que en el fons es tracta de desviar-ho doncs a d'altres institucions o empreses privades o coses així que ofereixen els seus cursos i si vols doncs a pagar, etc, etc. Això és el que està passant. És a dir, o no hi ha planificació o els que ho planifiquen són uns incompetents o resulta que hi ha planificació però és molt perversa.
D'acord. Ara hi ha canvi de govern, ara fins i tot el Departament d'Educació és Departament d'Educació i FP. Ens quedarem amb el nom o la previsió és que continuï igual? Vosaltres com ho veieu? Estem fent futur ficció, del
sí,
que hi ha.
No, vull estem dir. Fent un futur imperfect, no? Vull dir, no, sí. Acabat, no ho sabem encara com serà. Ara, jo no puc opinar encara perquè no hem vist pràcticament res de... No hi ha hagut encara cap iniciativa, és molt aviat. Bé, el nou equip, la nova consellera està prenent... Doncs, bueno, s'hi acaba de posar. Els nomenaments de directors generals, etc. Això es va fer ahir, concretament, va arribar. A veure, caldrà veure com ho enfoquen, això. De fet, temps per fer-ho en tenen, perquè, clar, hauran d'arreglar el marrón que hi ha amb la gent que s'ha quedat sense la plaça que demanaven, certament. Però, a veure, ja en un any, això més o menys es pot planificar. Per tant, a veure, d'un nou equip, li podem donar, diguem-ho així, allò, els 100 dies de cortesia, aviam quines mesures inicials prenen, sobretot per veure cap on s'encaminen. És a dir, si aquí hi ha seguidisme o continuïtat respecte al desastre que fins ara ha estat, o si comencem a redreçar una miqueta aquesta situació, sigui amb l'FP o sigui amb el que sigui, no? De moment estem amb la incògnita, no ho podem dir perquè encara no hi ha hagut cap manifestació directa, cap mesura de govern, vaja, per dir-ho així. Si atenem el que han dit fins ara prèviament, no? Després tal, home, podem pensar que com a mínim són conscients del desastre. Sí. O almenys això ho han dit alguna vegada. Que els altres no ho eren, no? Els altres deien que tot això funcionava de meravella. Esclar. Bueno, ja veurem si segueixen la mateixa línia i d'aquí, doncs, això, 100 dies o 90 ja, no? Haurem de dir que això no és res, que seguim anant molt malament, o si com a mínim hi ha indicis
de canvi,
que indueixin a pensar que bueno, que hi pot haver algun canvi en el bon sentit del terme.
Sí,
però, clar, ara mateix és molt aviat per poder-me pronunciar, perquè és que encara no han adoptat cap mesura, no? Vull dir...
Xavi, et pregunto una curiositat, perquè, clar,
sí, quan
parlo de les 31.000 alumnes catalans que estan esperant aquesta plaça de FP, que són més, entre 31.000 i 32.000, sí. Això passa només a Catalunya o a la resta d'Espanya també passa?
A veure, passa a tot arreu, però no en aquestes dimensions. O sigui, passa a tot arreu, però no amb aquestes dimensions. A veure, sempre és inevitable que, a veure, si hi ha una planificació, i les planificacions doncs, són d'entrada, se suposa que es fonamenten doncs, en les dades de què es disposa, matrícules prèvies, és a dir, quina demanda he tingut els últims 10 anys doncs, d'una FP, doncs, jo què sé, de comerç, per exemple, el cas. Bueno, si veus si va a l'alça, si va a la baixa... En fi, hi ha dades per poder més o menys preveure això. Evidentment, mai s'ajustarà exactament a la realitat. Això és una cosa que també hem de tenir clara. Però si resulta que en comptes de 30.000, doncs són 300, això és reconduïble. Jo, quines dades hi ha a la resta de comunitats espanyoles, ho ignoro. Però el que sí em consta és que hi ha disfuncions serioses, però que no són d'aquestes dimensions que tenim aquí.
D'acord. I ara, Xavier, què fem amb aquests 31.000 alumnes? Què passa amb ells?
Doncs la veritat, no sé què dir. Perquè, clar, això, qui té la papereta amb això és el Departament d'Educació. No ho sé. No, com ho resoldran? La veritat és que no en tinc ni idea, perquè 30.000 no són 30.
Ja.
Vull dir que és tota una papereta, certament. No sé què diu, sento molt, però...
No.
Home, ja bé, el que s'hauria de fer és procurar ampliar al màxim l'oferta. Això, per això és de calaix, no? Això és obvi. Com? Doncs, a veure, portant doncs, el personal i els centres i el material que es requereixi. No sé jo com...
Ja.
Ara mateix no m'hi voldria trobar, també ho he de dir.
Mira tu, que és com... Possiblement, si haguéssim repetit l'entrevista que vam fer l'any passat sobre el tema, seria...
Sí.
Estem igual, vull dir, és un déjà vu total i absolut, és curiosíssim.
Totalment, sí, no, ja dic, són d'una humanitat
increïble,
sí. Ens ho paguem 3 i 4 i 5 vegades amb la mateixa pedra, sí.
Doncs senyor Xavier Massó, escolta'm, gràcies per la xerrada i donar-nos l'opinió, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Això ho tenim. Aquesta és la situació. Bé, tal i com explicava el senyor Massó, possiblement hauríem de veure o mirar de què estem parlant, si és una errada de bo, incompetència, o què estem parlant, perquè estem parlant de xifres. No sé. No, és difícil d'explicar això. És molt difícil d'explicar. Suposo que hi haurà alguna explicació. Suposo que sí, però és prou difícil d'explicar. Bé... De seguida canviarem d'una altra història i parlarem d'aquestes calorades que hem viscut. Ja van a la baixa, sembla... I tot i que consti que estem passant un estiu menys agressiu, de temperatures em refereixo, menys agressiu que d'altres, més tranquil, sense tantes onades de calor. Recordem que l'estiu va començar ja, ha entrat juny, juliol, perquè van tenir aquelles pluges de juny, gràcies a aquestes pluges no han tingut els incendis que haurien d'haver pogut tenir. Però, atenció, perquè aquest augment de temperatures que gradualment aquest canvi climàtic ens està portant empitjora la funció renal. En parlarem d'aquest estudi i en parlarem de seguida aquí a COPE Catalunya i Andorra, darrere a COPE Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, si voleu canviar de cotxe, doncs hi ha un què, perquè a vegades dius, vaig a cap, ara que estan les zones de baixes emissions. Avui canvia el cotxe, un cotxe que tingui, jo que sé, un cotxe encara que sigui de segona mà, però ben revisat, recordmotor.com. Amb cada quilo podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la seva qualitat. Entra ara mateix a recordmotor.com. Amb cada quilo, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ayúdale y haz que vivan un verano para recordar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams ni Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
COPE Catalunya i Andorra.
Estudi relaciona l'empitjorament renal, el pitjor funcionament dels ronyons, amb l'augment de les temperatures, amb la calor. És un estudi que relaciona, un estudi que té una base força seriosa, i també us diré una cosa abans de començar a xerrar, i és que això també va per barris. Tampoc cal obsessionar-se, perquè això també va en funció de la persona. Parlem amb el doctor Josep Lupón, cap de la unitat d'insuficiència cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germans Trias. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Bé, com hem acabat arribant a aquesta conclusió en aquest estudi? Com s'ha fet aquest estudi?
Sí, aquest estudi l'hem fet amb més de 2.000 pacients controlats des de l'any 2002 a la unitat d'insuficiència cardíaca. Per tant, tenim 20 anys d'estudi. Mm. Són més de 2.000 pacients, més de 25.000 visites, per tant, més de 25.000 determinacions analítiques. I el que hem pogut veure és que quan comparem la funció renal d'aquests pacients amb dos indicadors que es determinen a les analítiques, doncs quan comparem els 4 mesos que hem considerat d'estiu, que hem fet des de juny fins a finals de setembre, amb la resta dels mesos de l'any, hem vist que hi ha un cert empitjorament dels indicadors de la funció renal. Sí. Això ve a ser que les altes temperatures de l'estiu doncs estressen més els ronyons, i aquests són pacients molt vulnerables, els malalts amb insuficiència cardíaca, i ara per si els seus ronyons doncs han de treballar més, perquè ens entenguem de lo habitual degut a la medicació que prenen i la malaltia que tenen, i doncs són més sensibles a possibles variacions. Llavors, el que hem vist nosaltres...
D'acord, és que estava intentant, ara associava, dic, carai, i la relació amb la insuficiència cardíaca i els ronyons, ara ho has explicat bé, que és el tema de la medicació que es pren, no?
És el tema de la medicació i la pròpia malaltia.
D'acord.
La pròpia malaltia de la insuficiència cardíaca comporta moltes vegades una certa disfunció de la funció renal. I llavors, el que volia dir és que això és la primera idea de l'estudi, comparar els 4 mesos d'estiu amb la resta, i després, com tenim un nombre tan alt, d'analítiques, doncs és fer-ho per anys, per veure si hi ha diferències per anys amb aquest empitjorament de la funció renal que hem vist que passa als estius. I ara podem dir que sí, que ho hem observat i que això segurament guarda relació amb el canvi climàtic, perquè quan més alta és la temperatura a l'estiu i més alta és la diferència entre estiu i no estiu, més important és el deteriorament de la funció renal.
D'acord.
Amb nombres, amb xifres concretes, aquest deteriorament no és molt important. Però l'important de l'estudi és el concepte.
És que afecta, el concepte és que afecta directament, que hi ha una relació.
El concepte és que afecta directament i que guarda relació amb la severitat de la temperatura, amb l'increment de les temperatures. I com això aparentment sembla que va a més, doncs pensem que aquestes xifres, que ara poder no són tan importants i que simplement ens mostren una tendència, amb el temps doncs pugui ser més important. De fet, més enllà de l'estudi de la funció renal, el que hem pogut veure amb el canvi climàtic, i això sí que des del punt de vista clínic és molt important, és que, per exemple, fa 15 anys, els pacients amb insuficiència cardíaca podien rebre les mateixes dosis de medicació durant tot l'any.
Sí.
I, en canvi, ara cada vegada ens trobem que més i més pacients necessiten que els baixem la dosi d'alguns medicaments, que són medicaments que necessiten durant l'estiu. Ja. Perquè no toleren les dosis, perquè amb tanta calor doncs els baixa la pressió.
Que aquestes onades de calor és difícil en aquest cas. Clar, moltes persones poden pensar, no riguis la meva pregunta ara, Diu, això no es podria arreglar bé més aigua? Diuen, l'aigua és més sana per funcionament de la funció renal. En aquest cas, no seria una de les possibles solucions?
No, això és una bona resposta. De fet, la resposta és sí, però amb consideracions. És a dir, amb les persones normals, evidentment, la resposta és s'ha de beure més aigua. El problema és que els pacients amb insuficiència cardíaca doncs molts d'ells retenen aigua.
D'acord.
I per això estan prenent diurètics.
D'acord.
I llavors s'ha de guardar un equilibri entre el que es beu i el que es perd. Llavors, el problema és que aquest equilibri és més difícil, a vegades, de mantenir quan les temperatures són molt altes que quan ho són menys. És a dir, sí que hem de beure més aigua, però s'ha de vigilar perquè a vegades si es passen bevent aigua, llavors retenen el líquid, llavors és com un cercle viciós, s'ha de pujar el diurètic. I el que ens trobem ara és que moltes vegades a l'estiu s'ha de baixar algunes medicacions perquè baixen molt la pressió. Si als malalts se'ls baixa la pressió, els ronyons també funcionen més malament. I llavors és una mica complex, però és una situació que el que ens obliga és a monitoritzar més els malalts. És a dir, a mesura que veiem que les temperatures a l'estiu van pujant, doncs creiem que els pacients s'han de controlar més sovint i s'han de fer analítiques de la funció renal més sovint, tot i que nosaltres a la unitat d'insuficiència cardíaca ho fem des de sempre, però clar, és una unitat molt especialitzada i no tot arreu es miren tan sovint les funcions renals. Pensa que, com he dit abans, estem parlant de 25.000 determinacions de la funció renal.
Clar.
O sigui que són nombres molt importants.
I en aquest cas, Enric, i pràcticament amb això m'acabaré, com aplicarem de forma pràctica l'estudi? Un cop ja tenim aquesta relació, hi ha algun medicament, a part de l'observació d'estar més pendents i conèixer l'origen d'un possible empitjorament de la funció renal, hi ha algun medicament, alguna qüestió que s'ha de fer preventiva davant de tot això, un cop coneixem aquesta relació?
No, un medicament de forma preventiva no. El fet és que el fet de conèixer que això passa ens fa estar més atents, més alertes, i el que sí que fem nosaltres, per exemple, de forma preventiva, ja amb molts pacients, és disminuir les dosis d'alguns medicaments. Dic disminuir, no retirar, perquè aquests medicaments són medicaments que milloren el pronòstic dels pacients i, per tant, sempre que es pugui s'han de mantenir, però sí que a vegades ens veiem obligats a disminuir les dosis. I llavors, com ja ens hem donat compte que abans no passava, i quan dic abans vull dir fa 15 anys o 20 anys, però ara sí que passa, que molt sovint els hem de baixar, doncs ja de forma preventiva, abans que empitjori la funció renal i que empitjori l'atenció dels pacients, doncs nosaltres ja els hi baixem les dosis de forma preventiva. La prevenció en fer el que podríem dir col·localment cuinetes en la medicació, perquè aquests són pacients que necessiten 4 o 5 fàrmacs com a mínim per tractar la seva malaltia. Llavors, doncs s'ha d'anar jugant amb les dosis dels diferents fàrmacs per adequar-ho personalment a cada pacient i s'ha d'estar amatent amb això. És a dir, un ho ha de conèixer i si pots al maig ja començar a prevenir
les onades de calor, millor.
Sí, perquè ara...
Clar, perquè imagino que això anirà per barris, no? Cada pacient, encara que tingui la mateixa malaltia, la mateixa insuficiència, doncs respon de manera diferent i necessitarà unes dosis diferents davant unes mateixes situacions climatològiques.
Sí, home, per barris poder no, però per regions és molt probable que sí. Per això nosaltres hem centrat l'estudi i a la revista surt com a regió mediterrània, perquè, clar, aquesta és una zona molt concreta. No sabem què passa a la funció renal a l'estiu en els països nòrdics. De fet, aquest és el primer article que compara la funció renal l'estiu versus no l'estiu amb malalts amb insuficiència cardíaca. Clar, si aquest estudi es repetís a Suècia, per dir, doncs jo no sé si trobaria el mateix o no.
Doncs, doctor Josep Lupón, cap de la unitat d'insuficiència cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Germans Trias, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs parlarem i continuarem parlant de la calor. En aquest cas, la calor, parlant conforme com afecta, ens afecta la salut, i de seguida com ens està afectant la calor i la sequera, a diferents comarques catalanes. En aquest cas, el canvi és per tot el territori, per tot Espanya, bàsicament, però hi ha punts en què s'està patint més, concretament el Priorat, que des del passat dilluns, dia 19, l'aigua a Morera de Montsant doncs, i el Priorat, doncs, només l'aixeta només raja durant 8 hores i mitja al dia a les hores del municipi, d'aquest municipi. A partir d'aquí estem parlant, a més, ja primer consum humà i després tot el que està passant de les vinyes del Priorat. Però com es podran, o de quina manera es podran salvar el negoci del vi, la vinya en aquest cas? Com s'adaptaran o si es poden adaptar les vinyes al canvi climàtic? Hi ha proves per fer-ho i parlarem d'una d'aquestes proves que s'han fet precisament amb vinyes més altes en aquest cas. Però clar, imagineu per un instant que tota aquesta sequera canvia el model. Com serà? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Dani Olmo ajuda a sumar 3 punts a Vallecas. I aquí continuem vivint amb la passió de l'equip líder de la ràdio, els partits del Barça.
I Elena, la primera bola para Dani Olmo. Se mete Dani Olmo, le derriban o no. Y si el árbitro te ha estirado, levántate.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Real Valladolid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8,95 € el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Promo, promo, promo.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
No he de dir la importància que té la vinya, els ceps, a Catalunya. No he de dir les diferents denominacions que tenim a Catalunya, totes importants, totes delicioses, totes amb el seu punt. No he de dir el mal que està fent la sequera i el canvi climàtic a aquest negoci. Parlem del cava, parlem del vi, i parlem, a més, de que augmenta la competència. És a dir, el problema amb la sequera s'augmenta perquè baixa la collita d'un any, un altre any, baixa la collita. Els ceps tenen memòria i fan en funció del que tenien l'any passat, fan una cosa o fan una altra. Baixa la productivitat i el mateix ritme que Catalunya, el canvi climàtic, fa que la sequera doni un bon cop i posi cada cop més en un punt delicat la recollida del raïm, la verema. Altres països, on abans ni tenien, ni se'ls hi passava pel cap conrear ceps, ara, amb el canvi climàtic, ho poden fer. Això en què es tradueix? Es tradueix en dues coses. La primera, més competència, evidentment, d'altres països que abans ni entraven en aquest joc, i que tu tens menys producció. I si tens menys producció, s'ha d'augmentar els preus. Ja tenim un problema, no és la primera vegada aquí que parlem de preus de raïm. Llavors, els costos es disparen i la competència és més difícil. No és fàcil, estem davant d'un canvi d'entendre el model de negoci de la vinya i s'ha de posar punts a les is. Per això, ja es va plantar a Avinyonet del Penedès, més o menys a Sant Sebastià dels Gorgs, una vinya situada a Sant Sebastià dels Gorgs, al Penedès, a l'Alt Penedès, la primera vinya de tota Espanya, de tota la península Ibèrica, que està plantada amb ceps de 80 centímetres. Aquesta alçada dels troncs permet als viticultors optimitzar costos durant l'etapa inicial del conreu. Estem en aquest punt de mirar el cèntim, la manera, no podem deixar res a l'atzar. Parlem d'això amb el senyor Enric Regull, que és viverista de planta de vinya. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, clar, tu veus aquesta vinya més alta de les habituals i dius, això no casa amb el que estem habituats a veure per Catalunya.
Exacte, és una cosa, és una novetat que hem tret sobretot aquest any, i això ve d'una experiència que nosaltres vam tenir en un viatge a Alemanya. Allà vam veure que s'estaven fent aquest tipus de ceps i vam dir, home, doncs això pot ser molt interessant de portar-ho també a casa nostra. I ja portem una sèrie d'anys, ja portem bastants anys practicant-ho, intentant millorar la tècnica per aconseguir fer-ho possible i vendre comercialment. I doncs ja ho hem aconseguit, i aquest any és una mostra d'ella.
Bé, quins avantatges dona? Quina diferència hi ha?
El cep tradicional normalment és de, nosaltres el fem de 35-37 centímetres, i aquest és de 80 centímetres. Aquesta diferència de longitud del cep et permet doncs optimitzar molts costos, sobretot en les etapes inicials del cep. Després, el que és el tronc, en aquest cas, normalment d'un cep tradicional, és vinífera, és a dir, es puja el cep des de baix del terra fins amunt, i en aquest cas el tronc ja el tens format. I el tenir el format, una es treballa molt més fàcilment, perquè t'has d'acotar molt menys a l'hora a l'hora de formar el cep. Mm-hmm. Després, el tronc, al ser portaempelt, no tindrà rebrots, per tant, durant tota la vida de la planta, de la vinya, no has d'anar traient rebrots que et poden sortir en el tronc. I de l'altre cep que també fem, doncs has de passar moltes varietats, has de passar cada any a treure. Això ja són molts costos que va incrementant i que si tu pots estalviar, doncs és un avantatge important a tenir en compte.
Aquesta seria l'última... Digues, perdona.
Sí, a part d'això també, doncs, el ser més gran, la planta té més reserves, en cas de vegades, sobretot a les etapes inicials, el primer any o el segon any, si hi ha algun estrès, al tenir més reserves és més possible doncs, que pugui sobreviure en etapes d'aquestes.
Bueno, està clar que és l'optimització dels costos de la vinya, però i la qualitat? Canviar la qualitat del raïm que dona?
No, la qualitat és la mateixa, perquè és pots fer amb qualsevol varietat, es pot fer aquest tipus de cep. Llavors, la varietat en aquest cas no... La qualitat en aquest cas no pot haver-hi diferència.
No hi ha cap diferència, llavors... Bé, i a partir d'ara, quin és el futur? Com hem començat i on està ja plantada aquest tipus de vinya?
Val, això era una cosa completament nova aquí, i llavors el que hem hagut és d'intentar arribar a tots els pagesos, a totes les bodegues, perquè sàpiguen que existeix això. Perquè sí que en altres països, a Alemanya, fins i tot a França, també ja són coneixedors, però aquí no. Llavors ho hem anat explicant-ho i ja ha hagut una rebuda molt important. Aquí al Penedès s'ha fet aquesta plantació de 12 hectàrees i mitja, però també a costers del Segre se n'han fet. Per l'any que ve també hi ha previsió de fer-ne més. A Portugal se n'han plantat també moltes hectàrees aquest any. O sigui, que és algo que la gent, quan ho va veient, doncs hi va posant-hi.
Clar, jo pensava, Enric, com és possible, amb tota la tradició que tenim aquí a Catalunya, a Espanya, en qüestions de vins, que França i Alemanya ho tinguin i aquí arribi ara? No sé si hi ha molta diferència de temps.
A vegades...
Em crida l'atenció, no sé si és per algun motiu...
Sí que crida l'atenció, el que passa que com que són, a vegades són coses que sempre anem fent el tradicional i el que doncs, estem habituats, i a vegades sortir d'aquí doncs, és més complicat. I el viatjar és el que et porta a vegades a descobrir noves coses. I nosaltres també, viveristes, tampoc no n'hi ha molts, i llavors doncs, veus una cosa diferent a un altre lloc i vols portar-ho aquí també.
Clar, això, jo em cridava molt l'atenció i dic, carai, no estem parlant del Japó, estem parlant de França, que té tradició vinícola també, Alemanya, que no sé si té tanta, però nosaltres segur. Per això em cridava molt l'atenció que no... si em permets l'expressió, no s'experimentés més amb altres qüestions, amb altres ceps, no?
Sí, com t'he dit, és era curiós, vull dir, aquí no hi havia ningú que ho estigués fent fins que ho hem portat ara nosaltres.
Molt bé, doncs ja tenim aquesta plantada. Doncs, Enric Regull, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, i ja veus que viatjar, i això pa per tots, ens dona més coneixements.
És així. Moltes gràcies a vosaltres i esperem que puguem anar-ho explicant i veient-ho més amb més plantacions.
Així sigui. Una abraçada forta, Enric. Cuida't.
Una abraçada. Moltes gràcies.
A tu. Mireu, tant de bo sigui així i tant de bo aquestes desaladores que s'han aprovat per posar en marxa doncs ajudin molt a tot això, perquè d'això dependrem molt, de desaladores i de reaprofitament de l'aigua que ara ja s'està fent i es fa molt bé d'aquestes aigües residuals que es retornen a repurificar fins i tot a un 50%. Realment és una gran, gran notícia i cap aquí hem d'anar. És que no hi ha cap altre remei. El clima diu que hem d'anar cap aquí perquè cada cop dependrem menys de les pluges i d'això depèn moltes coses. Bé, de seguida prenem pols a l'actualitat amb la Pilar García Muñiz i després parlarem d'aquest taller de guerrilla urbana que s'ha fet a la Festa Major de Granollers, que tothom renta les mans, tothom diu, oh, jo no sé, jo solo passava per aquí. Estem parlant d'un taller, per si no ho sabeu, d'aquest taller que s'utilitzaven, es simulava, que feien còctels Molotov i es llançaven contra cossos policials. Bàsicament això és un taller de Festa Major, en aquest cas a Granollers. L'Ajuntament diu que, bé, nosaltres no sabíamos nada, quan estava el programa oficial, és a dir, que no era una Festa Major alternativa, que hi ha molts pobles, no?, que s'escapa una mica més al control de les activitats, però aquesta no. Doncs en parlarem de tot això de seguida amb el sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Agafo un programa de festa major i torno de seguida. Fins ara.